Sense afany de lucre, tots els diumenges de 3 a 4 de la tarda amb Manel Martí.
Bueno, un altre diumenge, segon programa de Sense afany de lucre aquí a la Com. Es van comptant, sembla ser, els programes, i quan un arriba a 500 o 1.000, també passa amb les actuacions teatrals, pues, agafes bastant de prestigi. Nosaltres aquí a la Com és el nostre segon programa de Sense afany de lucre. Cada setmana dèiem que farem un petit comentari i avui vull fer un comentari envers l'actitud de la gent envers els discapacitats. Les persones que anem en caire de rodes o anem amb bastó pel carrer, no ens agrada sentir comentaris semblant a que penita o quina pena aquest nano que va en cadira, va en bastó. Perquè això el que fa bàsicament és baixar-nos la nostra autoestimació, perquè ja ens costa prou a nosaltres discapacitat elevar la nostra autoestimació, tenim dificultats socials, laborals, etc etc. I aquests comentaris el que fan és cascar-nos més. Moltes vegades també passa que passem pel carrer i hi ha un nen petit que probablement mai s'havia vist un senyor amb bastó i diu, mamà, qui és aquest senyor? I la mare li contesta, mira, nen, és un pobre home que va amb el bastó. Només cal dir-li a aquest nen que és un cec que necessita el bastó per poder anar pel carrer, perquè sense el bastó no podria pas anar. Els discapacitats no necessitem compassió, ni pena, ni llàstima del voltant, del nostre voltant, sinó que necessitem sempre són ajudes tècniques. Algunes d'elles estan ja instal·lades, com pot ser una cadira de rodes, o pot ser un bastó, o pot ser en un domicili particular, per exemple, en el quart de bany, la banyera, on sigui del quart de bany. I l'altre serà només oferir l'ajuda, perquè, per exemple, el cec mai se li tindrà que tocar. Sempre ho diem que quan un cec va pel carrer sol amb el seu bastó no cal tocar-lo. Cal preguntar-hi en certs moments puntuals, que pot ser quan estigui a punt de presentar-se un perill, preguntar-li si necessita el recolzament, no? I si et contesta que sí, només cal donar-li el colze teu. Mai tindràs tu que agafar el cec, sinó que donar el teu colze, ell se t'agafarà el cec del teu colze i també farem més endavant les tècniques d'acompanyament. Mai llàstima, mai pena. Són persones com qualsevol altra que tinc una mancança, que pot ser visual, auditiva, intel·lectual, mental, física, etc. Però que sempre ajudes tècniques són el que més necessitem i que cap altre. Avui ens acompanyen, aquests primers programes acostuma a vindre els grans amics. La setmana passada van vindre tres grans amics i avui també ens acompanyen dos amics moltíssim de fa molts anys. I també l'Antoni Buissant, que ja va intervindre el darrer programa. Toni, bona nit.
Bona tarda.
Bona tarda. Això és passar un programa nocturn a un programa de la tarda. Com ha anat aquests dies per allà al Benaeri, que ens va despedir la setmana passada del Benaeri? Bé, el Benaeri?
Molt bé. Jo sóc un enamorat del Pirineu i cada any pues, vaig a passar una setmaneta per allà al Pirineu i aprofito per anar al balneari de Caldes d'Avui, que per mi és un encantador i, a més, m'hi trobo molt bé.
Home, i tens bona temperatura?
Bona temperatura.
No art a punta pala, perquè ja m'encansa d'art, és tot el romànic de...
I, a més, el romànic, passejades, aigües tortes, és que és preciós, allò, vamos.
Avui el Toni ha vingut perquè volia conèixer els estudis, conèixer Com Ràdio, i que a partir dels propers programes pues, vindrà amb gent aquí presentant, vindrà aquest programa presentant companys que facin activitats una mica, bueno, especials potser algunes vegades, però que siguin molt interessants per ocupar el temps per aquelles persones que estiguin en situació de jubilació, prejubilació i també persones que per desgràcia estiguin actualment en l'atur. Com deia, ens ha acompanyat un gran amic, la Lídia Lozano. Lídia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Lídia és una companya que vam començar... La Lídia ens vam conèixer... Va ser curiós com vam conèixer, Lídia.
Sí, ens vam conèixer un curs teu.
Un curs, i allò que acaba el curs i em ve i em diu... vull conèixer-te més...
Jo volia fer un curs de Braille amb tu després, sí, perquè ens vas donar l'oportunitat en aquella formació de poder formar-nos en Braille. Mm.
Mm-hmm. I em va dir a poc temps que ella era guia intèrpret de sords.
Sí, treballo com a intèrpret amb persones sordes i sorcegues.
I sorcegues. Uh-huh. Actualment està exercint com a professora en un centre de formació professional, que és el Centre Consell de Cent. Les FPs també, parlem també sobre les FPs en aquest programa i com va en aquesta nova filosofia que es vol implantar al nostre país d'adreçar els nanos cap a les FP i no tant cap a les carreres universitàries. Estan intentant demostrar que tens millor sortida laboral a una FP, inclús que a una carrera universitària, sobretot els anuncis que darrerament s'estan fent als mitjans de comunicació. I va estar durant diversos anys en aquells que hi havia aquell màxim dels crèdits de lliure elecció per a la universitat fent el curs de sorda i sorda o ceguesa, que van impactar molt en aquells moments.
Bueno, va ser una experiència molt maca.
I sobretot de sorda o ceguesa la gent es quedava bocabadada.
Sí, perquè realment és un col·lectiu molt desconegut.
I ho feien dues persones que van col·laborar amb tu, que eren sorcegues, que era el Josep Buscató i la Lídia León.
Sí.
Lídia León ha fet un llibre.
Sí, té un llibre molt maco que es diu Resultado Final, es titula Resultado Final.
Que explica la seva vida en problemes importants de...
Explica fonamentalment el que és el procés de dol que ella va viure en el moment que se li fa el diagnòstic de la seva malaltia, que és una malaltia en principi pues, que té una freqüència baixeta dintre de la nostra societat, i aleshores explica quin és el procés de dol i com comença a adaptar-se i quins recursos busca, quines són les etapes de més depressió, de quan comença a pujar el que és i fa el procés d'adaptació dintre del que era aquest procés de dol.
Amb la Lídia parlem i també ens acompanya aquesta tarda Ricard López, que és un senyor emblemàtic dins de la societat catalana. Ricard, bona tarda.
Hola, bona tarda, Manel.
És el senyor que lluita pel col·lectiu, com ara mateix deia Lídia, molt complexa, poc conegut, que són les persones sordocegueses. El Ricard és el president de l'Associació de Sordcecs de Catalunya.
De l'Associació Catalana per Persones Sordcegues, sí. Sí, això significa... Home, doncs que en el nostre col·lectiu hi ha persones amb sordesa adquirida com també amb sordesa congènita, que són els casos que més necessitat tenen, no? Que no es poden representar normalment per si mateixos, sinó que ho han de fer a través dels seus pares, dels seus familiars i d'aquesta forma, no?
El Ricard aquesta tarda començarà també una nova filosofia d'aquest programa, que és intentar les il·lusions de les persones, no? Que en aquest cas es transformarà en projectes. Té uns projectes que està començant a fer el mateix de Ricard, que té molta il·lusió, vol realitzar-los. El que manca quasi sempre, Ricard, és el diner, veritat? El diner, sí, el malito diner.
És una cosa molt, molt, molt absurda, no? Perquè les idees normalment és el més difícil, tenir idees, saber com s'han de fer les coses, saber qui ho pot fer. Tot això és molt més complicat. I una cosa tan tonta com els diners pues, ens està frenant, no? Uns projectes importants, sí.
Pues ara el Ricard aquesta tarda ens explicarà una mica el tema d'aquest projecte d'una residència i també un projecte també comentat d'un centre de dia. Ja veureu que és un tema molt interessant. Ens explica una mica quina és la situació actualment dintre el col·lectiu de persones sordes de ceguesa. Lídia, les persones sordes són persones també invisibles, diuen.
Molt sovint, o sigui, és una discapacitat, és a dir, és un hàndicap, és una situació en la qual molt sovint la nostra societat pensa, s'aferra a un parell d'estereotips, coses com que les persones sordes no parlen, per això sordmut, coses com que la llengua de signes és un codi que fan servir totes les persones sordes, fet que no és cert, o, per exemple, que la llengua de signes és quelcom, és un codi internacional, fet que tampoc no és cert. Aleshores, tot això el que fa és que el col·lectiu de persones sordes, tant si són persones que fan servir la llengua de signes com si fan servir el que és la llengua oral i fan una lectura labiofacial del que és la persona que està emetent un missatge, molt sovint passen força desapercebudes. I aleshores se queden amagades al voltant d'històries com és que aquesta gent és molt antipàtica, és que tenen una actitud com molt tancada vers la societat. Què és el que passa? Hi ha unes barreres de comunicació que són realment molt importants, que els estan dificultant el que és la quotidianitat, i aleshores, senzillament, no ens n'adonem que calen realment els ajuts tècnics als quals tu feies esment anteriorment.
La Lídia, com també va l'Enrique Rebreta i també representant de col·lectius amb discapacitat intel·lectual, apareixerà moltes vegades en aquest programa, no només la Lídia, sinó altres representants d'aquest col·lectiu. Vindran també persones sordes aquí a parlar, també, perquè hi haurà d'ells que també parlaran, si no, amb guia intèrpret, que ens explicaran el que volen dir. perquè el missatge és molt ampli, al qual avui farem un petit introducció i en el futur parlarem sobre ajudes tècniques, sobre tot un seguit de recursos, la forma de tractar-lo, diferents aspectes de cada col·lectiu. Anem a treure aquests mites, aquests prejudicis que dius, no? No els agrada que els diguin sordmuts, per exemple.
No, és que no tenen... jo, sincerament, fa... ara dic una mentida, 13 anys que estic ficada d'una forma o una altra dintre del món de les persones sordes. I jo, sincerament, no conec cap sordmut. No dubto que pot haver-hi alguna persona que sigui, és a dir, que li coincideixi una sordesa més a alguna alteració del seu aparell fònic. Però jo, sincerament, amb les persones que hi treballo, cap d'elles són persones mudes. Són persones amb diferents graus de sordesa i, aleshores, què és el que passa? Que aquelles persones que, per exemple, o bé han nascut amb una sordesa o bé han perdut l'audició els primers anys de la vida i que, per tant, l'adquisició del llenguatge oral no ha estat apresa a través de l'oïda, com hem fet tots els que són presents aquí ara mateix a l'estudi, doncs el que passa és que realment vocalitzen d'una forma diferent, tenen una forma d'emetre so que és diferent a la nostra. Per què? Perquè han après el llenguatge, si és que l'han après, a partir del que és veure el missatge en els llavis d'una altra persona, no pas sentir-lo com l'hem sentit tots nosaltres. Aleshores, per exemple, no són persones sordmudes, són persones sordes, que és el que passa, que en funció de si tu tens la possibilitat d'assolir el llenguatge oral auditivament o visualment, els sons que tu reprodueixes són molt diferents.
Hi ha diversos estadis de problemes auditius.
Sí, sí. És a dir, no és el mateix una persona, per exemple, que ha perdut 20 decibelis, per exemple, d'audició. És a dir, se suposa que hi ha entre 120 i 140 decibelis en funció dels autors de capacitat màxima en quant al que és el to. Aleshores, si tu has perdut 20 decibelis, doncs potser si tu i jo fem un missatge en xiu-xiu-oeix, hi ha una part del missatge que jo la perdo perquè no tinc aquests 20 decibelis. Clar, a mesura que se van implementant el que són aquestes pèrdues auditives, clar, aquella persona cada vegada tindrà més dificultats. En primer lloc, per assolir el que és la llengua oral. Després, clar, si jo no he assolit bé el que és la llengua oral, això em repercuteix en tot el que és la lectoescriptura. O sigui, el fet de com transmeto aquests missatges auditivament al que és un paper, per exemple, o a un codi escrit. Després, com em relaciono amb la gent? Perquè jo potser et puc sentir a tu si estic cara a cara, o puc comunicar amb tu més o menys cara a cara perquè tu t'adreces a mi, em mires a mi, jo veig la teva boca, veig les teves expressions, però si aquí, per exemple, ens hem de comunicar un conjunt de 20 persones, jo tindré dificultats, perquè he de seguir cadascuna de les vostres comunicacions, i ja si alhora aquestes 20 persones creuen comunicacions, jo em sentiré absolutament fora del que és aquesta situació comunicativa.
Els audífons solucionen molts problemes.
Els audífons solventen problemes a aquelles persones que tenen determinades pèrdues auditives. Per exemple, persones que tenen una pèrdua auditiva sobre aquesta capacitat màxima de 140 decibelis o 130, en funció de l'autor, que us comentava anteriorment. Clar, una persona que tingui una pèrdua de 20, per exemple, a 70 decibelis, Déu-n'hi-do, n'hi haurà persones que podran fer una vida molt similar a la que nosaltres portem amb un audífon, però hi haurà moltes persones que amb l'audífon el que podran tenir és l'ajuda, per exemple, per saber si hi ha un cotxe al darrere seu que pica un clàxon, vale? I en aquell moment això pot fer senzillament que s'estalviï un accident, per exemple. És a dir, el fet de dur un audífon no significa que automàticament aquella persona ja té una suplència del que és aquella audició perduda a partir de l'aparell, perquè això no és cert.
Ha millorat molt els darrers audífons, la nova generació d'audífons?
Sí, sí, sí que han millorat, tant els audífons com els implantaments coclears. O sigui, això també s'ha d'esmentar, que és l'altra ajuda tècnica important dintre del col·lectiu de les persones sordes. Però això no significa que siguin automàticament una suplència estupenda i meravellosa. Hi ha persones a les quals els hi funciona i els hi pot resoldre realment un ajut important a la seva vida, i hi ha persones a les quals no els hi funciona això.
Lídia, explica a la gent el que és implant coclear, que hi ha gent que m'he donat compte que no té massa clar el tema, i per què és un tema polèmic?
Aviam, l'implantament coclear. Si em permeteu, us faig una petita introducció al que és el que és l'aparell auditiu. L'aparell auditiu, a l'hora d'estudiar-lo, es treballa en tres parts diferenciades. El que és la part de l'aparell auditiu extern, que agafa el que és la part cartilaginosa de l'orella i el conducte auditiu extern. Després tenim l'aparell auditiu mig, que és el que va entre la membrana timpànica i la cadena dels tres ossos, vale? I després tenim una petita estructura que nosaltres li diem el cargol, vale? Perquè té una forma similar al que són els cargols, amb unes estructures accessòries que treballen fonamentalment el que és el sentit de l'equilibri. Aleshores, dintre del cargol hi ha un seguit de petites estructures que, a vegades, si ens anéssim ficant en estructures menors, arribaríem a un petit element que es diu òrgan de Corti. I aquí, a l'òrgan de Corti, perdoneu que sigui això molt enrevessat, però, essencialment, perquè vull donar la idea de que estem parlant d'un mecanisme molt petitó i que té una funció molt concreta. Dintre del que és l'òrgan de Corti, ens trobem unes cèl·lules que tenen la funció de el que és el so. El so és una energia mecànica. Si ara, per exemple, jo pico de palmes, vale, el que les meves mans estan emetent és una energia mecànica. Però el que el meu cap i el que els vostres caps estan interpretant és una energia de tipus bioelèctrica. Què és el que passa? Que perquè nosaltres puguem entendre el que és picar de mans, el nostre cervell ha de fer una adaptació d'energies, perquè el meu cervell no pot entendre l'energia mecànica. Què és el que fan aquestes cèl·lules ciliades? El que fan és senzillament transformar una energia mecànica en una energia de tipus bioelèctric. Doncs bé, aquelles persones que o bé neixen sense cèl·lules ciliades, o bé les perden, o perden la funció, aquestes cèl·lules, l'implantament coclear el que fa és fer una substitució justament, única i exclusivament, d'aquestes cèl·lules ciliades. Ni del cargol, ni de tot l'òrgan de Corti, no. Única i exclusivament d'aquestes cèl·lules ciliades. I aleshores transformen, repeteixo, el que és l'energia mecànica, per exemple, quan piques de les mans, qualsevol so és energia mecànica, perquè el teu cervell el pugui entendre, és a dir, perquè nosaltres puguem sentir. Això és el mecanisme, val? És un mecanisme que consta en primera instància del que és una intervenció quirúrgica. Hi ha un dispositiu intern dintre del que és l'os temporal i dintre del que és aquest cargol, val? Per fer aquesta suplència de cèl·lules ciliades, una connexió amb el que és el nervi auditiu, i hi ha un suport extern que s'adapta mitjançant un mecanisme magnètic. Això és, a grosso modo, el que és l'implantament coclear. Perquè dintre del que és, no dintre el món dels sords, sinó dintre d'aquell submón dels sords que és la comunitat sorda, això molt sovint ha generat una certa controvèrsia. D'una banda, quan aquest mecanisme arriba a l'estat espanyol fa més de 25 anys, però de fet aquestes situacions s'han donat a d'altres països també, es va donar com una situació. D'una banda, persones que mai no havien sentit es van fer aquell implantament. Clar, l'implantament el que pot fer és que jo, per exemple, imagineu-vos que ara jo pateixo un accident o bé una determinada situació mèdica, com pot ser un trauma, un tumor, etc. I imagineu-vos, per exemple, que jo perdo la funció d'aquestes cèl·lules ciliades. I com a conseqüència d'això, jo deixo de sentir. Per què? Com que la meva oïda no fa la transformació de l'energia mecànica en bioelèctrica, jo no puc escoltar. Aleshores, a mi, que ja he sentit, i fa molts anys que tinc un llenguatge oral i que tinc una identificació de sons, aleshores em fan el que és aquest implantament, i després d'uns mesos d'estar treballant amb logopedes, vale, que el que fan és senzillament dir-me, pues bueno, ara ja no sentiràs com abans, perquè una persona amb un implantament coclear no escolta, ara per ara, tal qual està la tecnologia, eh? O sigui, això suposo que d'aquí a no molts anys pues quedarà molt obsolet el que estic dient, però ara per ara jo no escoltaria igual que us estic escoltant a vosaltres. Què és el que cal? Calen molts mesos de treball amb uns professionals perquè jo torni a identificar sons i faci associacions. Clar, això, una persona que ja ha sentit. Però imagineu-vos una persona adulta que mai ha sentit i que comença a sentir sons i no sap com identificar. No sap si és la veu de la teva parella, no sap si és una porta que s'està tancant, i tu el que estàs fent és sentir sorolls. I clar, els sorolls, a més, quan tu mai no has sentit, espanten molt. D'una banda, aquest va ser un dels elements que molt sovint les persones sordes justifiquen com contrària al tema de l'implantament coclear. D'altra banda, doncs, perquè no ens enganyem, com en tots els àmbits, dintre l'àmbit de la discapacitat, també hi ha molts interessos polítics i molts interessos econòmics. Aleshores, resulta que si jo faig polítiques a favor de l'implantament coclear, jo personalment penso que això és un concepte erroni. Però la situació que s'ha donat és, si jo estic a favor de l'implantament coclear, si jo estic a favor, per exemple, de la comunicació a partir del que és la lectura labiofacial i de l'emissió en llengua oral, sembla que hagi d'estar en contra de la llengua de signes. Si estic a favor de la llengua de signes, se suposa que ja estic en el bàndol contrari a tot el que és el tema de la logopèdia, els implantaments i la comunicació en llengua oral. Aleshores, a partir d'aquí, pues, s'ha generat gran part d'aquesta controvèrsia. I crec que hi ha un element més. Molt sovint es generen aquesta mena de controvèrsies per ignorància.
Perquè són totes complementàries. Poden ser complementàries.
Jo personalment penso que són molt complementàries.
Si tenim una persona que entén llenguatge labial i a més sap llenguatge signe, doncs perfecte. Un pots ajudar en certs moments, un altre. El tema, per exemple, de això que comentaves, llenguatge de signes oral. Quan un es vol treballar molt el tema d'interpretació labial, cal treballar el nen de ben petit amb logopeda.
Aviam, si estem parlant d'un nano sord que mai no ha sentit, o un nano que s'ha quedat sord, o... Bueno, sigui com sigui, és igual. De fet, tant si siga quina sigui la via que tu triïs per educar la persona que ha perdut l'audició en el món de la comunicació, clar, si estem parlant d'una criatura petita, però faràs el mateix si li ensenyes llengua oral que si li ensenyes llengua de signes. O sigui, el que a tu t'importa és que aquesta persona de seguida s'hi pugui comunicar. Vale? I que es pugui comunicar més a més amb el que és el seu entorn familiar i afectiu, fonamentalment, i que pugui fer una adquisició de coneixements, de conceptes, però de seguida, o sigui, sense perdre cap mena de temps.
El que el sistema de signes no és internacional, és un signe de cada territori, pràcticament.
Sí, sí. Sí, però això és comparable a qualsevol, al que és... el sorgiment de qualsevol sistema oral. És a dir, clar, també podríem dir sí, però és que, jo què sé, a Europa hi ha no sé quantíssimes llengües orals. Per què no fem servir només una llengua? Quina llengua fem servir? El francès, l'anglès, l'alemany? O sigui, el fet de que sorgeixin llengües de signes és absolutament paral·lel al fet del sorgiment de les llengües orals. Aleshores, ho podem interpretar com molt sovint la gent quan els dius no, és que no és universal. Pues que malament, no? Perquè podrien tenir un codi i tothom fer servir la mateixa llengua. I tu dius, cony, nosaltres també podríem fer servir tots la mateixa llengua. Ho podem interpretar com que realment en determinades situacions és limitant, o podem entendre com quelcom cultural de l'espècie humana que fa les seves creacions per senzillament per seguir sobrevivint.
Per explicar a la gent com pots aprendre les persones que escolten que volen seguir els intèrprets, què cal fer actualment?
Per fer intèrprets de llengua de signes o per aprendre llengua de signes, que són dues històries diferents.
Per ser guia intèrpret.
Bueno, per ser intèrpret de llengua de signes i guia de persones sordcegues, ara mateix, de fet, tenen dues vies. És una mica, de fet, encara és una situació una mica confusa, eh? Us parlo de la situació a Catalunya. Fins fa 2 anys només tenien una via, que en principi era matricular-se en un cicle formatiu de grau superior d'interpretació de llengua de signes. Des de l'any passat hi ha una universitat aquí a Barcelona, que concretament és la Facultat de Traducció i Interpretació de la Pompeu Fabra, que han iniciat el que és el grau d'interpretació d'una llengua estrangera conjuntament amb el que és la interpretació de llengua de signes. Aleshores, senzillament és per donar el que són aquestes dues vies, és senzillament per oferir el que són les dues vies que actualment tenen a Catalunya. Aviam, majoritàriament, la població el que està fent és anar al que són els cicles formatius. De fet, la setmana que ve veurem quin és l'alumnat que ens arriba als cicles formatius. Sí que us he de dir, i suposo que aquí tot el fet de la crisi té moltíssim a veure, que aquest any el llistat de preinscripció de matrícules ha estat realment una bestiesa, perquè realment moltíssima gent interessada en el que eren aquests estudis. És una formació de 2.000 hores, de 2 anys de moltíssima intensitat. És una formació molt dura, és molt maca, però és molt dura. O sigui, això s'ha de dir i s'ha de ser absolutament sincer. I, sincerament, des dels cicles formatius, el que nosaltres demanem és que aquesta formació fora, sí, un grau, però un grau sencer, no un grau el que s'hagués de compartir amb una llengua estrangera, sinó senzillament un grau de 4 anys per formar bé realment el que som, perquè per molt que intentem fer, o sigui, nosaltres som conscients que hi ha moltes mancances i que no hi arribem i que realment no estem satisfetes amb aquesta feina, però és que de debò, és ja per un tema de manca d'hores, perquè malgrat que 2.000 hores semblen que són moltes coses, és que treballar el col·lectiu de persones sordes i el col·lectiu de persones sordcegues i ser absolutament eficients tant en una llengua que es comença de nou, vale? Perquè la llengua de signes a l'institut es comença absolutament de nou, més totes les tècniques, més tot el que has d'assolir d'aquests dos col·lectius, realment amb 2.000 hores és insuficient.
Explica als nanos aquests que volen decidir el seu futur la seva dificultat i lo maco que és. Per què és maco? És molt divertit?
Primer, aviam, com et diria? Jo crec que el fet sempre de fer l'aprenentatge d'una llengua, i a més una llengua que és tan diferent a les llengües que nosaltres estem acostumats a treballar, com pot ser el català, el castellà, o d'altres llengües, l'anglès, el francès o el que sigui, la llengua de signes, el que et descobreix són perspectives absolutament diferents des d'un punt de vista lingüístic. És molt divertit, des d'aquesta vessant és molt divertida.
Molta mímica.
Molta mímica. Sobretot, jo aconsellaria aquells que sigueu especialment tímids i tímides, us donarà molts recursos que no us penseu ara mateix que vosaltres teniu. I aleshores, realment, a més, el coneixement d'aquests dos col·lectius realment és meravellós. O sigui, de seguida la gent s'enamora del que són aquests dos col·lectius. Des de la vessant negativa, aviam, la vessant negativa, una és la formació, el que estava criticant anteriorment, després, molt sovint, des del que és el perfil de l'intèrpret i del guia intèrpret, les condicions laborals, doncs, bueno, no estem absolutament d'acord amb el que s'està donant. I clar, com que són les condicions laborals dures, doncs també et fas un tip de posar-te neguitós i de tant en tant de plorar, o sigui, les coses com són. Però realment la professió, aquesta professió, el fet de treballar primer amb persones i de treballar tot el que és la vessant comunicativa és absolutament enriquidor per qualsevol que s'apropa. De fet, és que enganxa molt, o sigui, és que genera moltíssima adrenalina aquesta professió i s'estableixen uns lligams molt macos i molt forts.
Per acabar, pràcticament, Lídia, a mi m'agrada la gent que expliquis per què et vas ficar en el món. Sempre m'impacta aquesta relació que vas tindre amb aquella dona de neteja. Explica-ho a la gent, perquè és molt impactant.
Vale. Era el mes de març de l'any 96 i jo estava estudiant infermeria. I bueno, a l'escola d'infermeria on jo estava treballant ens deien que clar, justament a l'infermeria, per exemple, el concepte aquest de comunicació és fonamental, és absolutament fonamental. I portava ja com mig any que no paraven de repetir-nos que havíem de ser superhàbils amb el tema de l'anglès i que ens aconsellàvem que treballéssim molt el tema de l'alemany perquè tindríem molts usuaris des del punt de vista de diplomades d'infermeria, sobretot si treballàvem aquí a Catalunya i tal.
I millor sorties laborals també.
Sí, o sigui, ens ho plantejaven tot des d'un punt de vista absolutament capitalista.
En altres països.
I aleshores, doncs, jo vaig a fer les meves primeres pràctiques hospitalàries, jo estava morta de por, m'adreço al servei que tocava, que era un hospital d'aquí de Barcelona, i realment vaig tenir una acollida extraordinària perquè em van rebre tant el que era la supervisora, totes les infermeres, els fisioterapeutes, tots, realment un equip molt simpàtic i molt, molt humà. I fins i tot em recordo que em van presentar l'equip dels metges i tal, i em anaven presentant tothom que anava apareixent per aquella planta. Hi havia una senyora de la neteja que estava al mig del passadís. I jo anava tot el matí darrere la meva infermera i ningú no se m'adreçava a aquella senyora. I jo, que era patològicament tímida, doncs em va costar molt d'arrencar, i en un moment li dic a la meva infermera: "I esta senyora, ¿cómo se llama?" I em diuen: "Ah, no sé, la senyora de la limpieza." I jo, que soc filla d'una senyora de la neteja, allò em va fer molta ràbia i vaig dir: "Bueno, però que la senyora de la limpieza no tiene nombre." Vale? És a dir, si jo he pogut fer el que he pogut fer a la vida, que és fer allò realment que a mi em venia de gust, és gràcies a l'esforç dels meus pares. Entre ells, doncs, les neteges que havia fet la meva mare. I aleshores l'infermera em va contestar: no, perdona, no, és que sordomuda. I jo vaig dir: "Bueno, però tindrà nom la senyora." I recordo que em vaig adreçar a la senyora un parell de dies després, perquè em costava molt, era molt tímida, i em vaig plantar davant d'ella. Jo anava amb un pijama aquests hospitalaris que en una cantonada deia el nom de l'escola d'infermeria, i començo a escridassar-la al mig del passadís: "Hola, buenas, yo me llamo Lídia, estudiante d'infermeria", però tot això cridant com una boja, i la gent anava sortint al passadís. I la senyora es va posar a riure i em mirava com: "Què vols, no? I tu, com te llames?" Jo parlant-li, a més, així en plan índio. Jo no sé per què li parlava d'aquesta forma, aquesta senyora. I ella va emetre un so, va dir alguna cosa, però jo no la vaig saber entendre. I aleshores em va agafar de la mà, em va dur una habitació, i amb una capsa de mocadors que hi havia, em va posar: "Me llamo Pura." ¿Vale? I bueno, això va ser senzillament una connexió. Però aquella senyora tenia un fet que a mi em va sobtar molt. Aquella senyora feia gairebé 3 anys que estava treballant en aquella planta hospitalària de dilluns a divendres en el mateix horari de feina sempre, i ningú en aquella planta sabia com es deia. I vaig dir: "Hòstia, si a mi em passa això, jo em fot un tret." I a partir d'aquí, doncs, em va venir ja la dèria pel tema de la llengua de signes, i he de reconèixer que quan vaig començar la llengua de signes m'hi vaig enamorar, perquè a més que m'ho passava molt bé. He de reconèixer que, sobretot, el que he puntualitzat anteriorment, que el tema aquest dels recursos per tímids és molt important a tenir en compte.
La Lídia és d'aquelles persones que està enamorada del seu treball, sí. I això ho transmet de seguida, ho va transmetre als seus cursos i continuem fent-ho cada dia en aquest centre de formació professional, Consell de Cent, que està a les Drassanes.
Ho intento.
Un dia també parlem sobre la situació de l'educació, el tema de la formació professional també vindrà altres dies. Només dues qüestions, Lídia. Uh-huh. Aquesta fama que tenen d'antipàtics als sords?
Aviam, hi ha sords antipàtics.
Com tots els actors.
I hi ha sords que són molt simpàtics. Però jo crec que, per això us ho esmentava anteriorment, que és un dels clichés que té molt a veure amb justament la invisibilitat d'aquest col·lectiu. És a dir, si nosaltres ens adonem de les dificultats que té aquest col·lectiu a l'hora de percebre missatges. Penseu que nosaltres estem rebent a diari molts missatges intencionals, però a més estem rebent molts missatges inintencionals, és a dir, missatges que tu vas al, jo què sé, tu vas al bus i potser estàs llegint el diari i hi ha una senyora al darrere que està parlant amb una altra i una determinada informació. Totes aquestes informacions les persones oïdores les estem rebent, les persones sordes no les estan rebent. I conjuntament amb aquests fets, i crec que també hi ha trets individuals de cada persona que s'han de tenir en compte, hi ha quelcom que tu també has esmentat anteriorment que s'ha de tenir en compte, que és el tema aquest del paternalisme, vale? I de la infravaloració i de la gran ignorància que hi ha sobre el col·lectiu de les persones sordes. Mm.
Es podria fer una cosa que hem provat en molts col·legis ja, Lídia, que és que els nens aprenguin una mica la introducció al llenguatge de signes, sàpiguen entrar, perquè aquesta enfermera d'aquest hospital, com a mínim, perquè diguessis atassar-te els primers inicis de la conversa. Sí. Els nens s'ho passen molt bé.
Sí, s'ho passen molt bé.
L'última vegada va ser un bombardeig de preguntes.
De jugadors del Barça.
Sí. I tot el tema també de que inclús ja va ser molt maco perquè tenien hora de pati i es van quedar inclús a intentar continuar amb la Lídia, que no parava de donar signes. Lídia, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Que tornes a ser en aquest programa perquè cal parlar de moltes coses, de les barreres, de com es soluciona el tema de l'accés a la informació, activitats d'esbarzo, el mateix tot el tema. També parlem, l'altre dia em va sobtar perquè vaig anar al Liceu a parlar amb el Jordi Alí, el seu gerent, i em deia que els sords volien anar al Liceu a gaudir de la món de l'òpera. I ens deia, bueno, un sord a l'òpera, escolta'm, el mateix concepte que pot anar a una exposició de pintura, que pot, un sord pot gaudir pues, de la representació visual, a l'escenari, a no sé, al vestuari.
Mira, de fet,
i també assabentar-se pues, de la trama de l'òpera mitjançant la lectura, que es fa mitjançant aquestes pantalles de lectura. No?
Sí, de fet, perdona que senzillament afegeixi un detall. La setmana passada es va donar una d'aquestes situacions televisives que generen molt de boom, i és que un noi sord, de fet és un noi hipoacúsic, les coses com són, és a dir, és un noi que pot sentir la música però no entén les lletres de les cançons quan les sent. Per exemple, va guanyar un concurs aquests televisius de ball, ho dic perquè era com força...
Bueno, aquí portem també una noia que per mi és la persona que he vist que no s'ha dit absolutament res que és sord, i és sord de naixement, que estudia música. Va també aparèixer pel meu curs un dia d'aquests i va vindre també com tu en el seu dia i em va dir, no, és que jo sóc sorda total, sisplau posa'n en front meu, m'he de parlar més a poc, intentar fer pronunciar millor les síl·labes. I després vaig parlar amb ell i em va dir, no, és que jo estudio música perquè la meva mare m'ha introduït dintre el món de la música i vull ser-hi. No puc gaudir totalment, però disfruto totalment de la música, que és un tant cas. Amb la qual cosa, cal intentar que tothom, si ho demanem, és per algú. El mateix també parlem de la Mònica, també una noia sorcega que li ha d'anar a discoteca.
Sí,
li ha de tocar a l'altaveu i a les vibracions que hi ha dels buffers i el sweater, disfruta perquè s'ho passa realment bé. Ara la Mercè ens posa una cançonseta, i és d'una senyora emblemàtica, una senyora que és un volcà total, que és la meravellosa, sensacional, Tina Turner.
Tina Turner, quin animal salvatge, eh? Quina música. No me'n recordo quin any era, 80, 90, devia ser. Un any va vindre dos vegades, una va actuar en la plaça Monumental i l'altra a l'Estadi Olímpic. Quina meravella, quina marxa, quin moviment. Ricard?
Hola.
Tens un somni? Un de tants.
Com ho sabies? Fa no. 18 anys que em dura.
18 anys. Partim d'una situació, cal dir que el Ricard treballa a la Caixa de Catalunya.
Sí, tinc aquesta sort.
Una sort. Vas tindre fa 18 anys una situació complexa.
Sí, pues, un mes de setembre, justament. Un 19 de setembre, pues, bueno, van venir abans d'hora les bessones de casa meva i van passar pues, molts apuros de tipus mèdic i, bueno, havia molt de risc amb el tema, van anar a la Vall d'Hebron, a neonatologia, i pues, va haver la sort de que vivien els millors professionals del món en aquell moment. Van salvar bueno, pues, la meva dona, van salvar les dues nenes, però una d'elles es va passar entre... No recordo exactament si van ser uns 5 mesos a la UCI, diguem, als boxos dels neonats, no? Entre la vida i la mort. La van haver d'intervenir, podeu imaginar el tamany que tenia, no arribava quasi a un quilo, doncs la van haver d'intervenir a cor obert per tancar el ductus, que és bueno, una cosa que passa quan es neix, no? I, doncs, diferents problemes. La qüestió mèdica va ser de tal gravetat doncs, que va quedar sord cega total, és a dir, retinopatia grau 5 i pèrdua del nervi auditiu, és a dir, que no ha pogut veure mai i no ha pogut sentir escoltar mai.
I vas muntar fa uns anys ja... Quants anys ja fa que està l'associació Sosecat, ja? Doncs
pues mira, va costar 5 anys que la meva dona i jo ens n'adonessin de que la meva filla sí que era polideficient, però en concret, en el seu cas, era sordcegesa, el que teníem, i que el problema de comunicació era el primer problema que teníem amb la Clara, no? Que és com es diu la meva filla. Llavors va ser sobre els 5 anys d'ella que vam fundar l'Associació Catalana per Persones Sordcegues. Vam entrar en contacte amb altres associacions d'altres punts del món i hem estat treballant des de llavors amb aquest somni de 18 anys.
El somni ha tirat endegat i ara com ho teniu el tema? Voleu muntar una residència d'atenció a discapacitats amb sordocellesa?
Sí, nosaltres pensem de que la nostra lluita com a pares, tant si el nostre fill és sordcec com si no té discapacitat de cap mena, és fer els nostres fills independents. És fer que tinguin una vida plena, és fer que tinguin capacitat d'autodeterminació, de decidir què volen, no? Amb la seva vida, amb el seu futur. I això, hi ha fills que ho tenen molt fàcil, que són, doncs, bueno, tinc 6 fills, 5 amb la Clara, no? Doncs 5 fills no tenen problema en decidir per si mateixos, 5 fills tenen, bueno, doncs els millors estudis que els hem pogut donar i lluiten en la vida com qualsevol altra. Però hi ha una que no té aquesta possibilitat, perquè té un munt de dificultats, hi ha un munt de barreres amb les quals no pot lluitar sola. Necessita pues, tota l'ajuda possible. No?
Com hauria de ser aquest centre?
Nosaltres aspirem a un centre on les persones sordcegues que no tinguin aquesta possibilitat de tenir autodeterminació, de poder decidir per si mateixes, doncs tinguin totes les ajudes tècniques i professionals necessàries. No? Nosaltres li diem, per dir-ho d'una forma, un nom. Necessitem un nom. Pues és un centre d'excel·lència. Què ha de ser un centre d'excel·lència quan parlem de sordceguesa? Doncs, primer, efectivament, és una residència, on fins a un màxim número de 25 persones puguin estar ateses per un grup de professionals que saben què és la sordceguesa i que saben que allò és la casa d'aquestes persones amb sordceguesa i que, per tant, doncs, han de donar aquest tipus d'atenció. Alhora, és un centre d'atenció específic, el que se'n diu centre de dia o cosa similar, però que és per la sordceguesa. Alhora, és un centre de recursos, i alhora és un centre de curta estada. Un centre de curta estada amb el sentit de que ha de poder afrontar tant la problemàtica, per exemple, de ara mateix una família cuidadora, uns pares que es posin malalts, que no puguin atendre el seu fill amb sordcegesa, doncs que sàpiguen que hi ha un lloc on el podran atendre com necessita i estar segurs de que està bé i que doncs, puguin atendre els seus problemes mèdics o els seus problemes de qualsevol tipus, no? I també un centre on en curts períodes doncs es puguin avaluar persones amb sordcegesa. No es pot avaluar una persona amb sordcegesa fàcilment en un lloc a casa seva, no, perquè fa falta doncs, tot un conjunt de professionals per fer avaluacions de molts tipus, no? Llavors això es faria d'aquesta forma. residint una temporada en aquest centre, fent una avaluació i fent doncs, un estudi de quines serien les necessitats i el pla d'actuació.
Té algun exemple en Espanya que fixar-ho, alguna altra residència de tot Espanya?
Zero.
Zero?
Zero, sí.
No hi ha ni una a tot Espanya?
No n'hi ha, ni siquiera per persones amb deficiència visual ni per persones amb deficiència auditiva. Ara, recentment doncs, s'hi han fet algunes solucions annexes en forma de mòduls, però no. Específica, no n'hi ha cap ni una en marxa.
I en el món com estem?
Bueno, mundo 10, España 0. Per dir-ho d'alguna forma, no? Mira, recentment he estat liderant un projecte d'investigació a nivell de tot el món sobre com està la sorcera a tot el món, no? I puc dir que hi ha països molt avançats i que tots sabem quins són els països nòrdics, més Anglaterra, que entra i surt d'aquesta primera categoria mundial de la sorcera. França té també una bona estada, però la resta de països doncs, estem força malament, no? Especialment Espanya, que està inclús pitjor que Portugal, no? Portugal doncs, té una casapia a Lisboa, on hi ha tota una estructura organitzada molt bé per les persones amb sorcera de Portugal, no?
Aquí ja s'ha fet molts esforços, ja tenen uns, sembla ser, els terrenys potser que els tingueu ja, no?
Bueno, hem estat treballant durant quasi 5 anys en una possibilitat de tenir aquest centre d'excel·lència a Montcada i Reixac, aquí al costat de Barcelona. És algo que ens ha fet fer molt d'esforç perquè la ubicació era frontera entre moltes poblacions, molt ben comunicada, amb una estació de tren que estava ni a 5 minuts de la residència. I una cosa que ens preocupava a nosaltres era possibilitar que quan els pares fossin ja persones de molta edat, doncs no es veiessin impossibilitats de poder anar a visitar els seus fills que estiguessin residint en aquesta residència. Llavors això ens donava aquesta cosa bona, no? I a més era un lloc on està al costat de Collserola, per tant estàvem al costat d'enormes quantitats d'arbres, de zona verda, quantitat d'activitats que podíem fer amb això, no? Doncs jo m'imaginava moltes persones sorceres treballant fent casetes per ocells amb fusta i fent recorreguts i fabricant tòtems per fer caminets per Collserola i tot un munt d'opcions i alternatives, no? Aprofitant les herbes de Collserola de tipus aromàtic doncs per fer el primer museu per persones amb deficiència sensorial d'Espanya, no? I un munt de temes. Però portem 5 anys treballant i no veiem que aquest tema surti endavant, no? Hem aconseguit fer amb gran esforç doncs, almenys 3 projectes complerts amb planos, amb resolucions tecnològiques molt fortes. Hem demanat ajuda a països fora de, bueno, a nivell internacional, organitzacions que estan molt en marxa, dient, sisplau, ens podeu deixar els planos de la vostra residència. Ho han fet. No ens han demanat ni un sol duro, ens han donat les 1.000 explicacions que ha calgut, ens han donat tot el seu suport i hem comptat amb tot això doncs, per poder fer aquests projectes que ens demanaven. No? Forma part ja del PAM municipal, o sigui, és interessant això, no?, dir-ho, que amb el PAM de Montcada i Reixac el nostre projecte, la nostra residència, consta. Però continuem igual, continuem treballant i encara el tema doncs, no està. No?
Bueno, anem per números i per quantitats, Ricard. Perquè això es materialitza terreny, aquest de Montcada, quina superfície estan parlant de terreny?
Pues aproximadament crec que són 3.000 metres quadrats, aproximadament.
3.000 metres quadrats per començar. Què més?
No està malament, però clar, també ho haig de dir que compartim aquest espai amb una altra organització. Mm. Amb una altra organització que dificulta el tema, el fet que ells tenen un punt de vista d'atenció al col·lectiu molt més mèdic que nosaltres. Nosaltres és més assistencial, més treballar la comunicació, més treballar la independència, etc, i ells més aviat la rehabilitació, no? Però bueno, amb aquest espai haurien de conviure aquestes dues organitzacions, no? I hem trobat solució, perquè idees no ens en falten.
T'has comentat amb el de síndrome de Rett, no?
Sí, és així. L'associació de la síndrome de Rett, hem convingut, tant ells com nosaltres, que a pesar d'aquestes diferències importants, podríem arribar a viure junts. És a dir, estem disposats a intentar aquest projecte, que a més ens ve una mica manat. L'Ajuntament de Montcada i Reixac ens ha dit que ha de ser així.
I en diners, com costaria tot? Ho has fet números?
Sí, jo he fet bastants números, tant amb els diners de construir com amb els diners de manteniment, no? Que serien els terriblements més complicats per després, perquè, clar, heu de pensar que, parlant de persones sorcegues, el que requerim és un mínim d'un professional per cada una de les persones sordcegues. Això significa un ràtio molt més alt, necessita quasi un 2-1, perquè hem d'anar rotant les persones, els professionals que treballen amb les persones sordcegues.
Caps llengua de setmana, signes. Nits...
Bueno, no només això, sinó que és llengua de signes sobretot, com comentava abans la Lídia, no? Però fet a les mans, recolzat en les mans de les persones sordcegues.
Això explica que molta gent no té clar. Com es comunica un sordcec? Una de les formes de comunicació que té.
Bueno, hem de començar per parlar de classificacions de persones sordcegues. Cada persona sordcega és excepcionalment diferent a respecte a totes les demés. Llavors, cadascú s'ha de veure quin és el millor sistema de comunicació. En principi, si parléssim, doncs, per exemple, del cas de la meva filla, que no ha vist mai, no ha sentit mai, el que hem de fer és treballar amb llengua de signes, perquè és simbòlica, perquè ens permet equiparar amb objectes referents la majoria de les coses més importants, i llavors doncs, és fer la llengua de signes en les seves mans. Llavors, ella, com no té un referent de que ens puguem comunicar a distància verbalment ni de cap altra manera, doncs ha acabat per entendre que, bueno, doncs que m'ha d'agafar les mans per comunicar-se. Quan ella vol dir-me alguna cosa, es tira, sap on estic, m'agafa la mà, em busca les mans, vol les dues mans, es tira cap a mi i diu, ep, que vaig a dir-te alguna cosa, no? Llavors doncs em diu, doncs, tinc gana, tinc son, vull jugar, o, no sé, el que ella vulgui dir, no? I així ho fem. Llavors això significa, doncs clar, que un professional enganxat d'aquesta manera 8 hores al dia, o 12 hores al dia, o tantes hores al dia, és impossible. No hi ha ningú que aguanti, no? Per tant, hi ha d'haver una rotació, i per tant, el ràtio de professionals que necessitem és molt alt. Això significa que construir la residència té un cost, però després el manteniment mensual del funcionament té un altre cost. Com ho fan a l'estranger? Pues, ho tenen molt fàcil. A França, una persona sordcega significa aproximadament 6.000 euros mensuals de pensió. Doncs pues n'adoneu, així els professionals són els que poden donar les solucions.
Vols dir que a França una persona que tingui sordesera té una pensió de,
sí, sí,
de no contributiva, a més, perquè són persones que no l'han treballat, de 6.000 euros al mes, al mes.
Sí, 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 cada mes rep de la població on està, de la regió i de l'administració central, un equivalent a 6.000 euros, més o menys, que és per la seva atenció. No afecta infraestructures. És a dir, que si s'ha de construir la residència, això és un altre tema. Mm. Entesos? I això és demostrable. Vull dir, quan vulgueu, ens anem a Poitiers i veurem un munt de residències que tenen aquest funcionament. A Noruega, per exemple, doncs la cosa és encara molt més. Són 200.000 euros anuals per cada persona amb sordesa, a part infraestructures. A Espanya ens estan donant 480 euros mensuals. La Clara té aquests diners, 480 euros mensuals.
Que passem de 6.000 euros al mes a 6.000 euros aquest cop sí que a l'any.
Sí, sí, a l'any. Quan ho dic, la resta de la gent d'Europa pues, em pregunta, aviam, torna'm a dir aquesta xifra, no? Torna'm a dir aquesta xifra. I això gràcies a la llei de dependència, que, bueno, pues, és una forma de... És una llei, és algo que no teníem, ho hem d'agrair, però ho hem de millorar molt.
Mm. Abans parlava que el sordcec és l'invisible, també.
Absolutament, absolutament. És a dir, si per una banda no està molt conegut, que ja està reconeguda la sordcega a nivell d'Espanya. Sí, per una altra banda, els professionals mèdics, que són habitualment els primers que veuen persones amb discapacitats, doncs no saben que la sordcega existeix. Si no saben distingir aquest tipus de discapacitat de moltes altres, doncs, per altra banda, no és un concepte mèdic. Jo... pues, clar que no veig, que no escolto, però és que tinc molts altres problemes, tinc unes afectacions neurològiques, tinc un paràlisi cerebral, tinc mil altres històries, i pel metge primaran aquestes altres històries, per ells són més importants. Per nosaltres no, per nosaltres diem immediatament s'ha d'intervenir i s'ha de posar comunicació amb aquest bebè que acaba de néixer i que té aquestes dificultats, no? Si posem comunicació, doncs preveurem molts altres problemes següents, no? Combatrem la limitació intel·lectual, combatrem doncs, moltes coses, no?
En l'exemple que he tingut a nivell mediàtic a Helen Carles, us ha anat bé o malament?
Ai, aquí ens tirem pedres els uns als altres perquè no ens aclarem. Hi ha persones que diuen, sí, doncs és un tòtem, és algo emblemàtic que ens ajuda a donar doncs això, representativitat al col·lectiu, no? Però molta altra gent diu, doncs, maldita sea, perquè llavors és que tothom es pensa que tothom sordcec és com Helen Keller, i no. De Helen Keller n'hi ha una, i només una. I la Clara mai serà Helen Keller. En tot cas, Helen Keller serà la Clara més el seu pare i la seva mare. Perquè entre tots tres, fem una persona.
Ricard, el Ricard és d'aquelles persones també que dona gust veure'l, a nivell de currante. Deia que treballa de 8 a 3 a la caixa. I a les 3 on estàs també? A les 3 tornes de capellany cap a la feina.
A les 3 i 5.
3 i 5. Sí, et menges cada dia un bugat a patinar cada dia.
Pràcticament.
Mireu el que deia el primer dia. El tercer sector, les entitats que treballen per la gent, en aquest cas de persona sobre la ceguesa, pot haver tot, però també hi ha persones com el Ricard que et dona motius per esperar i confiar en el ser humà. Senyores, senyors, no sé, Mercè, ja és l'hora?
Ricard, una cosa només. Recordo que fa un any, aproximadament, quan en ocasió que us van donar el Premi Lluís Companys,
sí,
i que tu acabaves de rebre que us havien concedit aquest terreny del Montcada i et veia eufòric, i jo, al cap d'un any, que no ens hem vist potser una vegada o dues més, i ara veig que la cosa encara està encallada. Has d'haver patit molt, per arribar tot aquest temps i encara que la cosa no tira endavant. I això cal el reconeixement que heu tingut i que esteu tenint per la vostra associació.
Bueno,
és quan, la bipolaritat.
Sí, quan la meva néixer, la meva filla, perdoneu, va néixer, doncs allò sí que va ser molt, molt dur, no? I vaig pensar que la meva filla necessitava que jo estigués sa. Vull dir, llavors, tots aquests petits problemes de que encara no tenim la residència no m'ha d'afectar, perquè la meva filla continua necessitant-me. Per tant, la lluita continuarà.
Parlem també sobre els pares que lluiten cada dia envers els seus fills i que, bueno, donen tot també la preocupació de quan es facin grans i què serà els seus fills. Són temes humans, temes propers, temes que ens afecten a molts de nosaltres. Mercè, tenim una mica de problema amb el so en aquest programa. Penso que estem a punt d'acabar. Mercè, m'ho confirmes pels cascos? Estem a punt d'acabar. Si manca una miqueta, la Mercè ens posa una mica de musiqueta, però amb vosaltres ens despedim. Fins proper diumenge, aquí a les 3 de com. Molt bones tardes i, bueno, que vagi bé la resta del cap de setmana. Bona tarda i fins sempre.
Bona tarda i moltes gràcies.
A tots vosaltres, també al Ricard, el Toni, que està amb nosaltres, i també a l'Ida. Bona tarda a tothom i fins
ara.
Ens veiem.